Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, dilluns 18 de març, i benvinguts a aquest Esport en marxa. Un cap de setmana atapeït, marcat per la Copa de la Reina d'Hoquei Herba i pels quarts de final pel títol de Lliga Iberdrola de vòlei. A la Copa de la Reina d'Hoquei Herba, el júnior ha perdut la final 1-0 davant el Club de Campo i s'ha quedat amb la mel als Javis, un partit altament competit on les de Guille Carnicer han fet un gran match, però s'han topat amb una gran portera madrilenya. Tot i la derrota, el júnior segueix creixent dia rere dia. Avui ens acompanyarà el tècnic del júnior, Guille Carnicer. I l'altra cita destacada al cap de setmana arribava a Sevilla, on el DSB Volley Sant Cugat ha caigut en el primer partit dels quarts de final davant el Cajasol. Les santcugatenques han perdut per una ajustat 3-2 i hauran de guanyar aquest dissabte a Valldoreix a 7:15 del vespre per forçar el tercer i definitiu partit, que també seria a Valldoreix diumenge a les 6 de la tarda. I també us hem d'explicar un èxit del primer equip masculí de la UES de tenis taula amb l'ascens a primera nacional, tercera categoria estatal, a falta de 4 jornades per acabar la competició. Invictes i amb una lliga brillant. Tindrem en directe el capità i jugador d'aquest conjunt, Òscar Gallego. Menú ple d'esports santcugatencs i també afegirem una entrevista d'última hora i tindrem en Joan Arnau, jugador del Sanco, juga al juvenil i aquest cap de setmana va debutar amb el primer equip. A més, es va donar la circumstància que va compartir minuts amb el seu germà, el capità Marc Arnau del Sanco. Històries personals que sempre ens agrada explicar aquí a l'Esport en marxa. Comencem un nou programa, això és l'Esport en marxa. Dilluns hem de posar en ordre tots els números, tots els marcadors, tots els resultats d'aquesta jornada, i en Quimo i jo, que amb un home que crec que ja està despert, és el Martí González. Martí, bon dia.
Molt bon dia, Joan, perfectament despert.
Cap de setmana dur?
No, molt bé, molt
estiu?
Bo. Sí, una mica, clar.
Molt bé, així m'agrada. Els que teniu vida als caps de setmana, doncs ho aprofiteu. En tot cas, anem a parlar del cap de setmana, però dels marcadors. Comencem amb futbol. Borges Blanques 2, Sanco Masculí 5.
Sí, els santcugatencs han quedat en el tercer triomf consecutiu i s'allunyen de la zona de descens.
Més futbol, Sanco Femení 3, Santa Susana 2.
Les de Rubén Hurtado guanyen un partit complicat i segueixen a la part alta de la taula.
Vilatorrada 3, Futbol Sala Sanco Femení 0.
Les rojinegres es veuen superades per l'efectivitat de les de la Bages.
Rugby Sant Cugat Femení 22, El Salvador 36.
Les santcugatenques tanquen la lliga regular amb derrota i ja preparen els quarts de final pel títol de lliga.
Cajasol 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 2.
Les de Rafa Ruiz perden el primer partit dels quarts de final pel títol de lliga.
En Hoquei Herba, Club de Campo 1, Júnior Femení 0.
Les santcugatenques queden de manera ajustada a la final de la Copa de la Reina contra el davant del seu Butxí, el club del conjunt madrileny.
Les Rozas 3, Solideo Patio Club Sant Cugat Femení 2.
Les de Borja Ferrer veuen trencada la ratxa de 3 triomfs consecutius davant d'un rival de la part baixa.
I per acabar amb bàsquet, West 80, Barberà 77.
Un triple de Gerard Prat dels darrers segons dona el triomf a la West.
Comencem aquest dilluns 18 de març i aquest cap de setmana hem estat pendents i molt de la disputa de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba. S'ha fet a Benalmádena, a Màlaga, on malauradament el masculí va caure a quarts de final. Ho va fer davant del Polo en un partit on va estar a punt de donar la sorpresa, però els barcelonins, sobretot en el tercer i quart quart, van demostrar la seva superioritat. Però del bàndol femení hem de dir que l'equip va arribar a la final. Va jugar ahir i va caure de manera ajustada davant el Club de Campo per 1-0, subcampiones de la Copa de la Reina, però com sempre, orgull competitiu, un júnior que creix any rere any, i el que és més important, van estar a punt d'empatar i fins i tot guanyar. Però per analitzar aquest partit, 24 hores després d'aquesta derrota, tenim a l'altra banda del fil telefònic el Guille Carnicer, el tècnic del júnior. Guille, molt bon dia.
Bon dia, Joan, què tal?
Bé, no sé si el resum és que el desencert del júnior a l'àrea rival el priva de guanyar la Copa, no?
Bé, encara estem una mica tan calent, llavors hi ha diverses conclusions. Aquesta és una, perquè és cert que un cop ens posem per darrere, crec que hem tenit altres ocasions, i més en el club de campo, jo crec que és dels dies que més hem generat, que més penals hem tirat i no hem estat encertades, i si ho haguéssim estat, segurament el resultat biològic era un empat, i a la tanda de shootouts, bé, doncs ja veuríem què hagués passat, i jo crec que haguéssim pogut guanyar segur. El que sí és cert és que fins l'1-0 l'equip no està bé. No vam jugar el nostre millor joc. És cert que el que tenim davant doncs, és un partit segurament de major dificultat que podem tenir a nivell nacional, però l'equip penso que no va estar al nivell que pensàvem que podia estar i que estaríem, i més veient de com veníem jugant en tot el torneig. Per això dic que, bueno, el desencert evidentment és un dels factors, però crec que la nostra posada en escena també és millorable.
Del partit, veu competir de tu a tu amb el Club de Campo, el júnior que ja és un dels grans, òbviament, de la competició estatal. A nivell defensiu, l'equip només ha encaixat 6 gols a la Lliga, és l'equip menys golejat. Ahir, doncs, veu concedir aquest gol i alguna jugada més. On creus que se li pot exigir més a l'equip? A la vessant ofensiva, que no passa amb la defensiva, no, potser?
Sí, bé, jo crec que hi ha una diferència per això en la vessant defensiva, perquè si bé és cert, i com bé has dit, estem encaixant molt pocs gols i crec que la nostra defensa propera a l'àrea doncs, està sent molt bona, començant doncs, per el que és el tema col·lectiu, però també per la nostra portera, per la Jana, que està fent una temporada espectacular. Jo sí que penso que la nostra pressió, sobretot quan el rival inicia de darrere, també hi ha una mica de marge de millora. De fet, crec que fins que no ens posem per darrere no tenim presència robant boles en contrari, i quasi no vam canviar entre alguna petita just a la pressió, però la pressió era la mateixa. És a dir, que jo crec que si bé és cert que els rivals ens fan poc mal, en tenim mal com a gols, nosaltres podem ser més agressives i podem tenir més rentabilitat de robar boles. De fet, crec que aquesta Copa, un dels nostres trets diferencials ha sigut el contraatac. Hem fet bastants gols recuperant i sortint ràpid a l'espai, perquè tenim un equip doncs, que domina aquesta fase del joc. I ahir en vam poder fer menys. Jo suposo que també doncs, el tercer partit del torneig, l'hora, la temperatura, doncs, segur que també ens condiciona una mica. El que sí, hi ha molts factors que òbviament doncs, ho dificulten, però ja et dic, fins al tercer quart no tenim la primera situació de contraatac clara on les davanteres connecten i tenim ocasió de gol. I crec que això també, per això et deia que la posada en escena una mica a nivell general, fins a l'1-0 en contra, doncs crec que també hem de fer autocrítica i pensar que si volem tenir més opcions de guanyar al futur, doncs hem d'intentar jugar millor des de l'inici.
Parlem ara de present, torna a la Lliga aquest cap de setmana, rebent l'Egara, que ja us veu enfrontar a ella si veu guanyar. Òbviament, la Copa no té res a veure amb la Lliga. I com s'afronta un partit després de perdre a nivell psicològic, vull dir, la Copa de la Reina?
Bé, això suposo que cada persona té la seva manera de veure-ho. Jo soc de l'opinió que és una sort, perquè quan tant de bo poguéssim jugar l'any passat, més enllà del cansament, perquè crec que a nivell mental el fet que tenim aquesta oportunitat com de revanxa, doncs és bo. Penso que també serà bo per elles, perquè al final, si bé ser que nosaltres, òbviament, hem acabat el joc menys cardent, però el duel contra elles segur que l'Egara també ho planteja com un partit de reivindicació i de superar-nos. Però vaja, ja et dic, jo estic content de tornar a jugar, de tornar a jugar a casa. És un partit, també, ser un partit gros, perquè és segon contra quart, i ostres, i és un partit una mica per definir posicions de play-off i crec que és una bona prova també abans de tancar pues, lligo un altre cop i pensar en Lea Kela, per tant bé, amb ganes de jugar amb Lea també.
Això t'ho va dir, Lea Kela està pràcticament a la cantonada, a tocar quarts de final al Loreto. L'equip el veus més preparat que quan va participar per primer cop, òbviament tu no hi eres, no? Però vull dir, a nivell d'experiència, d'afrontar partits grans, d'afrontar una competició com Lea Kela, entenc que amb més anys i més experiència l'equip té doncs, més opcions, no?
És una cosa una mica difícil de dir, perquè com bé has dit, jo no hi era. L'equip ha canviat una mica perquè s'ha rejuvenit. També és cert que els pilars d'aquell equip segueixen, per tant, per una banda, sí que et dic, ostres, doncs les nostres jugadores diferencials, la majoria ja hi eren, llavors això, òbviament, una segona edició, tenim més experiència que aquella edició i juguem contra un equip que en té menys, perquè és debutant. Per tant, això segur que és un tret que ens ajuda. Sí, és cert que crec que l'equip que va competir en aquella primera edició tenia una mitjana d'edat bastant més gran que la que tenim ara, perquè ja et dic que crec que tenim un equip que en les altres peces doncs, ja s'ha rejuvenit i tenim jugadores molt joves, per tant, no sé què passarà més. Jo el que sí que estic segur és que aquest equip ha estat més preparat que a l'inici de temporada, que al final és el que depèn de nosaltres, i per tant crec que ens arriba en un bon moment.
Molt bé, doncs, Guille Cardicé, gràcies per atendre'ns. Ahir veu arribar molt tard, pràcticament a la una matinada a Barcelona. I res, a treballar fort amb l'Egara i també a preparar de pas l'Eakela. Moltes gràcies i molta sort, Guille, pel futur.
Moltes gràcies a vosaltres, Joan. Una abraçada.
Esport en marxa.
Doncs ara hem de parlar d'un altre dels protagonistes d'aquest cap de setmana, i és que la UESC, el primer equip masculí de la UESC, doncs ha pujat a Primera Nacional, ha quedat campió del seu grup, a falta de 4 jornades, amb un balanç de 18 victòries i cap derrota. D'aquesta manera han assolit l'ascens a Primera Nacional, un equip format per Jofre Escoda, Ferran Paredes, Roc Giver i Òscar Gallego. Òscar Gallego és el capità d'aquest equip. Òscar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tan superior ha estat aquesta UESC per guanyar una lliga a falta de 4 jornades?
Bueno, si mirem els resultats així ho diuen, no? Perquè la veritat que hem guanyat molts partits com aquest últim, 6-0, 5-1 la majoria, no? Això vol dir que els 4 jugadors de l'equip hem fet... independentment, vull dir, cadascú ha fet molt bons resultats i ha sumat molt per l'equip i realment hem perdut entre tots molts pocs punts, no? Per tant, jo crec que si mires els resultats, la veritat que ha sigut més fàcil del que pensàvem, sí.
L'objectiu era aquest, a principi de temporada?
Sí, l'objectiu era clar quedar primers de grup, perquè si quedes primer de grup assoleixes l'ascens... directament, no has de passar per la fase d'ascens i, bueno, amb l'equip que teníem doncs sabíem que podíem fer-ho. Sí que és veritat que al principi de la Lliga veiem 2-3 equips que no eren fàcils, que eren bastant potents també, però, bueno, tal com s'ha donat al final ha sigut més fàcil del que pensàvem, sí.
L'ets la teva primera temporada a la UESC, no?
Sí. Jo he estat molts anys a... Bueno, jo porto jugant des que tenia 8 anys i faré 48, no? Ja són molts anys amb el món del tenis taula, he passat per molts equips, els últims 14-15 anys vaig estar a Olot i per temes més familiars vaig haver de deixar-ho. I vaig parlar amb el Josep, que ens coneixem de fa molts anys, i em va demanar, sisplau, que pogués ajudar una mica amb aquest equip i, bueno, doncs jo encantat... ho hem fet i la veritat que ha sortit molt bé.
Perquè tu vius a Olot, no?
Bueno, jo soc de Sant Vicenç dels Horts i estic a camí d'Olot i a camí de Sant Vicenç. No? Passo part de la setmana a Olot i part de la setmana a Sant Vicenç. Sí.
Preguntar-te una miqueta, l'any vinent a Primera Nacional continuaràs tu com a capità?
Bueno, això hem de parlar amb el Josep, encara no ho sabem, però bueno, independentment de que sigui que sí o que no, bueno, es mirarà de fer l'equip més potent possible, perquè la Primera Nacional ja és una categoria bastant diferent a Segona Nacional. El nivell és bastant més alt i bueno, segurament ens haurem de reforçar amb algun jugador perquè els nanos vagin tranquils, perquè aquests altres 3 jugadors que has dit són d'edats relativament joves, em sembla que estem parlant de 13, 16 i 17 anys, vull dir, són jugadors molt joves, i la Primera Nacional és una categoria, com et dic, d'un altre nivell. Els nanos tenen nivell de sobres per jugar amb aquesta categoria, però poder, si van recolzats amb algun jugador, pues, bueno, una mica més experimentat, pugui ser jo o pugui ser un altre jugador, doncs jo crec que estaran més tranquils i els resultats sortiran millor, segur.
13 anys, 16 i 17. El de 13 anys, déu-n'hi-do, no?
Sí, el Roc té 13 anys. Ell acaba de quedar segon d'Espanya en un torneig bueno, on jugaven els 40 millors jugadors de l'Estat. I bueno, ja porta molts anys fent molt bons resultats, és un dels possibles jugadors, un dels que tenen opcions d'anar al Campionat d'Europa amb la selecció espanyola, i la veritat que porten molts anys jugant a un nivell molt alt, sí.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Per acabar, ara què us queda? Us queden 4 jornades de Lliga i alguna coseta més?
Bueno, ara a nivell d'aquest equip ja està fet, però bueno, el club té també altres objectius, com mantenir-se a la superdivisió femenina, que ho estem lluitant i no és fàcil, tot i que ara estem en millor posició que al final de la primera volta, que estàvem bastant a baix. Després a l'equip de primera nacional femenina, doncs aquesta setmana també ha guanyat els 3 partits que havia de guanyar, també s'ha posat primer, perquè a la primera nacional femenina el primer de grup també puja directament a Divisió d'Honor, que és l'objectiu, i després a nivell de tornejos pues, encara tenim campionats de Catalunya, que venen la setmana que ve, que juguen a Sabadell, hi ha campionats d'Espanya el mes de juny, vull dir, encara tenim molta feina per endavant, sí.
Molt bé, molta feina, però de moment la feina més important ja està enllestida, que és retornar a l'equip masculí, al primer equip a Primera Nacional, i això parla de la bona feina teva i de tots els teus companys d'equip. Que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Esport en marxa, amb Joan García.
Deixem el tenis taula i anem a parlar de la West també, però de la seva secció de bàsquet i concretament del primer equip masculí, que ahir va guanyar amb un triple de Gerard Prat els darrers segons del maig davant el Barberà, 80-77. El partit semblava que aniria cap a la pròrroga, però aquest triple, després d'una pèrdua de pilota del conjunt de Barberà, va propiciar aquest triple i aquesta victòria. I qui millor que el seu protagonista, el Gerard Prat, per explicar aquesta sensació. Gerard, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, passades unes hores, no sé si has dormit i de cop i volta ha aparegut aquest triple màgic al teu cap.
Sí, sí, sí. No, la veritat que molt content, sobretot per la victòria, i que era molt important. I doncs res, així va ser el triple i ens vam donar la victòria.
Quan feu el rebot, sortiu ràpid al contraatac en aquesta transició, pel que hem vist a les imatges que es poden veure a coap.cat, ho tens bastant clar, eh?
Sí, al final venia de ficar un triple a falta de 3 minuts, em sembla, o així, i bueno, venia amb confiança i vaig mirar el marcador, vaig veure el 77-77 i vaig dir que aquesta sèrie podia ser meva i, bueno, vaig jugar al bloc directe amb l'Adrià i vaig veure l'espai i vaig decidir tirar i, bueno, per sort va entrar i ens van dur la victòria i, a més, l'averaix, molt important en aquests moments.
La primera volta al campionat no ha estat massa brillant, la segona sí, i potser hem de trobar la raó al PAF 3, on pràcticament doncs, l'heu convertit en un fortí, no?
Sí, la veritat que vam començar la temporada no massa bé, allargant-ho fins al gener i, bueno, al final al tornar i començar la segona volta hem anat molt millor, canvi de dinàmica, bueno, al final mentalitat i sí, sobretot el PAF 3 és un factor clau, no? Al final jugar a casa amb la teva gent, sentint que estàs a casa, no? És un factor positiu i doncs al final hem d'aprofitar aquestes oportunitats, que ja sabem que aquesta lliga és molt igualada i jugar fora també és molt complicat contra qualsevol equip i al final doncs això, aprofitar els partits de casa i treure les victòries.
De cara al desenllaç d'aquesta lliga, clar, tothom pot dir la UESC està a mitja taula, però és que fins i tot poden arribar a baixar 6 conjunts, oi?
Sí, totalment. Al final sabem que és una lliga molt igualada, no? En general, des de la setena posició, em sembla, fins l'últim classificat està molt apretat tot, i ara mateix estem a la zona mitja, però és que per sota estem separats d'una victòria o de dues, i queden 6 partits, i al final cada partit és una final. No? És molt important cada setmana i intentar guanyar els màxims partits possibles per al final salvar-nos, no?
Per acabar, a nivell personal, ja fa 2 temporades que milites a la UESC, que has tingut la teva formació al Joventut de Badalona, els 2 últims anys de júnior al Sant Josep, és a dir, tens una formació prou destacada però important. Quin és el repte del Gerard Prat per aquesta temporada, a nivell personal?
Vale, a nivell personal, doncs, al final intentar jugar l'equip el màxim possible aquest enllaç de temporada, no? I l'any passat igual, i a partir d'aquí on pugui arribar, no? Al final, a nivell de bàsquet he estat en uns equips importants i vull que, sí, que així segueixi sent, vull arribar el màxim possible i treballar al màxim, i al final no tinc un objectiu clar, però sí arribar al màxim possible.
Molt bé, doncs, Gerard Prat, a gaudir d'aquest triple, d'aquests tres punts, que li han valgut una victòria prou important al primer equip masculí de la UES, 80-77 davant el Barberà. Que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns, i a veure si, quan aviam millor, certifiqueu aquesta permanència a Supercopa, la màxima categoria catalana de bàsquet. Moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies.
Esport en marxa.
Doncs ara deixem el bàsquet i parlem de futbol, perquè el Sanku, el primer equip masculí, ha quedat la tercera victòria consecutiva i ho va fer aquest dissabte al camp de les Borges Blanques per 2-5. El conjunt d'Eric Salamanc perdia a la mitja part per 2-1 i després remuntada, i a més amb molts jugadors del planter que es van desplaçar a les Borges per animar el primer equip, i a més hi va haver un debut d'un jugador juvenil que a hores d'ara, doncs, va tenir els primers minuts amb el conjunt a Primera Catalana. I és el Joan Arnau. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, no sé què ens pots dir d'aquest debut, si és un debut somiat, amb victòria... no sé com 48 hores després ho has viscut.
Sí, la veritat és que és un debut somiat, poder-ho fer a sobre el club de la teva vida. La veritat és que estic molt i molt content de que l'Eric Salamanc m'hagi donat aquesta oportunitat, la veritat.
Des de prebenjamí fins ara a juvenils, quins records tens de la teva etapa prebenjamí, i si imaginaves que algun dia tindries l'oportunitat de debutar amb el primer equip?
La veritat és que no m'ho imaginava. Jo tinc el record d'anar a veure el primer equip sempre quan jugaven l'Albert Serrat, el Marc Bonavic, i me'n recordo de veure'ls i dir, ojalà tindré l'oportunitat d'un dia jugar amb ells o jugar al primer equip, i mira, doncs es va donar l'oportunitat i estic molt feliç, la veritat.
A més, hem de dir que el teu germà és el capità del primer equip, el Marc Arnau, central. Què va suposar per tu?
Pues és un somni fet realitat, perquè sempre ha sigut un referent per mi, i poder jugar al seu costat i a sobre el club de la nostra vida és el millor que ens podria haver passat, i estem molt i molt contents els dos.
Esperes tenir més oportunitats, que disposar d'alguns minuts més, tenir continuïtat?
Sí, bueno, jo ara estic totalment focalitzat sobretot en el juvenil, que volem assolir l'ascens a Nacional, però sí, ojalà em doni el xal a oportunitats i poder aprofitar-les al màxim.
Parlem d'aquest juvenil A. Ahir veu perdre davant del Terrassa per 2-3 a la Jaume Tubau. Hi ha tres equips que esteu allà, el Lleida, vosaltres i el Joanenc, pràcticament separats amb tres punts. Què important seria assolir aquest ascens històric a Nacional, no?
Sí, és com ho has dit tu, és històric. El Sanko mai ha tingut un juvenil nacional, i creiem que és a l'any, perquè tenim un grup increïble, un entrenador increïble, i estem amb moltes ganes de poder assolir aquest ascens, i crec que si seguim treballant fins al final ens queden 8 finals i ho aconseguirem.
Per acabar, el teu somni ja s'ha fet realitat, debutar amb el primer equip. Ara entenc que el segon somni seria entrar a formar part d'aquest conjunt, no?
Sí, bueno, l'any que ve me'n vaig 4 anys a estudiar als Estats Units, però quan torni, és el que has dit, el meu somni és jugar a l'equip de la meva vida, i ojalà es pugui fer realitat.
Molt bé, doncs, Joan Arnau, moltes gràcies per atendre, jugador del juvenil del Sanco, que va debutar aquest cap de setmana al camp de les Borges Blanques amb el primer equip, pendents, òbviament, d'aquest juvenil que està lluitant per pujar a Nacional. Moltes gràcies per aquests minutets d'entrevista i tota la sort del món fins a final de temporada, òbviament.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esport en marxa. Infopodcast. L'esport a Sant Cugat.
Us parla Joan García. Vaig començar a nedar sobre els 12 anys, fins als 18, en un club de Barcelona, que era una extensió del Col·legi dels Jesuïtes de Sarrià. Després em vaig dedicar a treballar, però als 50 vaig decidir començar a entrenar de nou, motivat per l'objectiu de participar en triatlons. I després em vaig dedicar a la natació. El primer objectiu va ser, amb 57 anys, el 2017, creuar l'estret de Gibraltar. De qui estem parlant? Doncs d'Òscar Hernández. Atenció amb aquest nedador veterà, perquè té una història al darrere força curiosa, molt important, i ara mateix continua superant rècords, tot i l'edat. 5 rècords d'Espanya, el grup de la seva edat, entre els 50 i els 65 anys. A més, campió d'Espanya, vigent campió d'Espanya de 50, 100 i 200 esquena, guanyador de l'Octatlón del 2023 i, de moment, primer classificat el 2024, subcampió d'Europa i medalla bronze als 200 i 100 esquena, i medalla bronze també al Mundial de Doha, celebrat aquesta mateixa setmana als 200 esquena. Des que es va prejubilar fa uns 6 anys, ara en té 66, doncs continua entrenant. Què demana l'Òscar Hernández? Doncs un dels seus principals desitjos és aquest.
Intento sempre reclamar és un ajut per part de les institucions per a veure si pot ajudar a la gent que ja està jubilada, que vol seguir o continua o vol començar a competir en qualsevol esport, doncs, tindre el recolzament, perquè al final nosaltres, doncs, tenim uns medis molt limitats.
Uns recursos econòmics prou importants per competir a nivell europeu i també mundial. I aquí la seva família també juga un paper vital.
Bueno, ho entenen i me'l recolzen totalment i m'acompanyen quan poden, i bueno, però saben que és la meva il·lusió, la meva afició, i bueno, i amb això, pues, m'ajuden tot el que poden, evidentment. Sí, sí.
Aquest 2024 té el repte de revalidar els títols de campió de Catalunya, campió d'Espanya i també a l'europeu. El que té més clar és quin és l'horitzó més proper de 2025.
El Mundial de Singapur de l'any que ve, que, bueno, que Singapur està lluny, el viatge és car, l'estància també, i bueno, a veure com us ho podem arreglar, perquè al final el que tens que és que estalviar per poder fer aquestes coses, no? I deixar de fer altres coses, i la família de vegades també, bueno, pues, pateix això.
Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa. Fins aquí aquest esport en marxa. Clar protagonisme, evidentment, per al primer equip femení del Júnior Duque Lleida, subcampió de la Copa de la Reina, per aquest DSB Club Voleibol Sant Cugat, que va perdre el primer partit dels quarts de final pel títol i que aquest dissabte tindrà l'oportunitat de forçar el tercer partit i jugar diumenge a casa i, per què no, accedir a semifinals i, de pas, bitllet per a competició europea. Estarem molt pendents d'aquest DSB Club Voleibol Sant Cugat, també com la resta de la jornada esportiva, la darrera abans de les vacances de Setmana Santa. I recordin que del 28 al 31 d'abril, tot i les vacances de Setmana Santa, el júnior femení disputa l'EHL, la màxima competició continental, i ho farà a Amsterdam. Seguirem fil per randa l'evolució i esperem també la bona dinàmica de l'equip de Guille Carnicer. Nosaltres ho deixem aquí, agraint la feina a la redacció del nostre company César Martínez i a les vies de so de Pablo Palenzuela. Que acabin de passar un molt bon dilluns, una molt bona setmana, i nosaltres, com sempre, seguim a les xarxes socials, a Twitter, al Facebook i a l'Instagram, i constantment a la nostra plana web, cugat.cat. Que vagi molt bé, adeu-siau, gràcies per la seva confiança.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.